Conseller Mascolell, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Deixi'm començar precisament amb aquest debat.
Volem la llum, conseller.
Volem la llum. És a dir, hi ha opcions de que aquesta relació establerta amb Esquerra Republicana es pugui acabar tenint en compte el que va passar dissabte a la reunió del Consell de Govern al Palau de Pedralbes i que es parlés de fer una ruta novament en lloc de fer el camí cap a la independència, com s'havia parlat, estendre la mà cap al govern d'Espanya i refredar la idea d'una consulta en els propers temps?
L'acord amb Esquerra Republicana és plenament vàlid i, per tant, aquest és el full de ruta en aquest moment. A part d'això, és evident que el govern de la Generalitat té responsabilitats per al funcionament diari d'una gran màquina, que és la màquina de la Generalitat, de l'administració de la Generalitat, de la gestió de la Generalitat, i això demana un contacte permanent i una, diguem-ne, negociació permanent per coses petites i mitjanes amb algú, i tindre una relació el més normalitzada millor amb el govern de l'Estat. Les dues coses van en paral·lel, i en un país normal, les dues, com és la Gran Bretanya, per exemple, les dues coses haurien de poder anar en paral·lel i sense interferència.
Què els va demanar dissabte exactament Artur Mas? És un canvi d'estratègia o no, conseller?
Jo crec que no. El dissabte la realitat era que estava prevista una discussió, una cimera amb els diferents partits polítics. És clar que el missatge en aquest respecte de la no celebració de la cimera és que el missatge que rebem és: ja us arreglareu amb aquest assumpte de la gestió de la Generalitat, i bé, doncs hem d'actuar en conseqüència. Això vol dir doncs un processos de diàleg constant amb els sectors socials, amb les institucions de Catalunya, més enllà dels partits polítics, més enllà del Parlament, per una banda, i una altra, doncs, un procés normal de diàleg i converses per tots els assumptes sectorials amb el govern de l'Estat. Això, segon, ja s'estava fent. Des del meu departament tenim relacions diàries amb el Ministeri d'Hacienda i d'Economia.
La història és que davant de l'ofec econòmic que hi ha, el que no es pot fer és tirar pel dret, i que necessites mà estesa per arribar. És a dir, molta gent es pregunta: escolta'm, tornem una altra vegada al peix del cove, i tornarem una altra vegada a aquesta idea d'anem a pactar amb Espanya, aviam si ara tornem una altra vegada a un nou sistema de finançament, o digui-li pacte fiscal, perquè és clar, com que hi ha tant ofec i no hi ha possibilitats ara de poder-ho arreglar, per tant, li dic així de clar, perquè és el pensament que hi ha un xup-xup, eh? És a dir, la gent diu peix al cove abans que el camí cap a la independència, o es poden fer les dues coses a la vegada?
No. A mi també m'agradaria saber la seva opinió sobre això, perquè l'opinió és l'opinió de tots.
Jo crec que la meva opinió, li dic molt fàcil, jo crec que ara ja és molt difícil fer marxa enrere, conseller. Jo crec que això ja no es pot fer marxa enrere.
Doncs ja ho ha dit, vostè.
Però ara vull saber la seva, eh? Ja he dit la meva, ara digui la seva.
Ell pregunta, eh?
Marxa enrere no es pot fer. El dret a decidir està sobre la taula. D'això mai hi renunciarem. En aquests moments hi ha un full de ruta. El full de ruta és fer alguna llei, actuar a través del Parlament de Catalunya. Dintre d'uns mesos veurem exactament on som, i llavors haurem de prendre decisions, espero que amb intel·ligència.
Quan parlem de necessitats, tenint en compte la relació que hi ha en aquests moments amb l'Estat, hi ha marge pel diàleg amb Madrid amb el que els demana el president? És a dir, l'actitud de mà estesa és una necessitat vista la necessitat de tresoreria que té en aquests moments el govern de la Generalitat?
La mà estesa no és una actitud nova. Nosaltres sempre actuem amb la idea de que idealment l'Estat espanyol hauria de ser com l'Estat de la Gran Bretanya. Per tant, nosaltres mai deixarem d'intentar operar amb l'Estat de manera normalitzada per als assumptes ordinaris i normals de la vida. I per tant, això serà així per més que puguem o puguem no trobar resposta a l'altra banda.
Clar, és que aquesta
així
és l'altra pregunta.
Fins ara,
eh?
I així continuarem actuant fins ara.
Ara ho m'ho diu molt
si
bé.
Si se'ns diu la condició per continuar amb els assumptes ordinaris de la vida de manera ordinària és que feu una declaració de renúncia a això i allò, doncs no ho farem, perquè aquesta no és la manera com actuen els països normals de la Unió Europea. No ho farem, i punt.
Per tant, ja m'ho diu vostè ben clar, fins quan, jo li pregunto, fins quan hi ha d'haver-hi mà estesa? I després una altra preocupació que hi ha ara darrerament, que és que...
Sempre.
No, no, el problema és que te la vulguin donar.
La mà estesa mai la trobem.
Ara, darrerament es nota que els estan retirant la mà a ells? És a dir, que l'Estat en aquests moments no està més... els hi costa més estar donar la mà?
Jo diria que deixant... que no parlant, diguem, ni setmana a setmana, per això fluctua, sinó, diguem, ni trimestre a trimestre, és clar que en aquests moments l'ambient és més fred del que podia ser fa un any. I que, certament, es juga amb el missatge... tot seria millor si renunciéssiu per entendre'ls, deixem-ho explicar així, els principis. No va més enllà de, no va més enllà d'això. Part d'això, doncs, cas per cas, sector a sector, es van arribar a acords. També he de dir, perquè vull ser molt cuidadós sobre aquests temes, que amb la cosa que abans n'he dit del dia a dia, dels assumptes ordinaris de la vida, etcètera, no puc dir que hagi observat actituds discriminatòries cap a Catalunya que siguin diferents de les altres comunitats autònomes. És a dir, és evident que l'Estat té una política de recentralització que tracta amb els assumptes ordinaris, que tracta les comunitats autònomes d'una manera, diguem-ne, despreciativa, discriminatòria i practicant una política d'ofec. Però això, per entendre'ns, ho fa cap a Catalunya, ho fa cap a València i ho fa cap a les... Llavors, la qüestió clau de si hi ha alguna cosa que sí que clarament sigui una arbitrarietat normativa dirigida envers Catalunya per el tema de les nostres actituds polítiques, en temes concrets no ho he notat, o no ho he notat encara, i evidentment vigilem, i evidentment el dia que ho notem ho denunciarem, però sempre veurà que som cuidadosos denunciar coses i dir això ens ho estan fent com a comunitat autònoma o això ens estan fent perquè som a Catalunya.
Però sí que d'alguna manera...
Breu, et demano, sisplau, sobre el tema, brevetat en les vostres preguntes, sisplau, Màrius.
És que un tema que va lligat amb això. Sí que és veritat, diguem que Catalunya ha fet un gran esforç per anar retallant el seu dèficit i això, lluny de tenir premi, té càstig en tant en quant, malgrat aquest gran esforç, es compleix la llei d'estabilitat pressupostària. I això fa que es pugui donar un quart de volta més a les finances de la Generalitat. No ho sé, això afecta, diguem, els pagesos que segurament no rebaran ajudes europees o els museus de Catalunya que l'Estat diu, escolti, doncs jo puc fer un pla pel Reina Sofia i puc donar-los 25 milions, però el 1.600.000 que li tocava, doncs no sé, per exemple, el MACBA no toca perquè vostès s'han incomplert els comptes.
Evidentment, totes les coses que observem i no observem i confiem que no és la... que no hem arribat al punt final amb aquests temes que tenen que veure reduir l'aportació de fons finalistes des de l'Estat a les comunitats autònomes perquè no hagin arribat als objectius arbitraris que havien estat fixats, ens semblen totalment i radicalment inadmissibles. Ens sembla una discriminació contra aquestes comunitats autònomes, contra els seus i contra els seus ciutadans. I evidentment estem en una posició de converses i d'insistir en que això no, doncs no és acceptable i que esperem que sigui revisat. És part, certament, de la política d'ofec generalitzat cap a les comunitats autònomes. És evident que l'Estat vol sortir de la crisi amb una administració pública aprimada, però això per ell, per l'Estat, vol dir amb unes comunitats autònomes aprimades.
Pilar Rahola.
És evident que nosaltres tenim un govern, jo penso en gent de molta qualitat, que està gestionant la misèria. I la misèria no només vol dir no tenir diners i estar en una situació de molt risc, jo sé que com arriben a patir cada mes per pagar les nòmines, sinó que molt sovint quan prenen decisions de qualsevol tipus, des de tipus impositiu o el que sigui, molt sovint tenen també el pes de l'Estat permetent-ho o no permetent-ho, i per tant tutelant permanentment no només el diner, sinó també les decisions. En una situació tan brutal com aquesta, tant de gestió de la misèria, de socialització de la misèria i, per tant, de reducció del que hauria de ser la sobirania d'un poble i del seu govern a purament el gestor d'una diputació grossa sobre gairebé intervinguda per l'Estat. En aquesta situació, escolti, si ho deixem caure que ho intervinguin. I perdonim la pregunta, però és que també hi és. I si ho deixem caure i que s'ho fotin, que ens diguin ells el per què estem en aquesta situació i que la gestionin, a veure què passa. I si la pregunta és cafra, digui-m'ho també, però...
No, la pregunta no ho és una pregunta relevant, és una pregunta que en sent tot, si jo puc donar una resposta. A mi em sembla que en aquests moments, ara, a lo millor no el mes que ve, depenent dels aconteixements, o ara, els catalans encara prefereixen que la gestió, els marges de gestió en sanitat, ensenyament, medis de comunicació, etc, etc.
Tenen marges?
Pregunti què passaria amb el català amb l'ensenyament si el seu gestor vingués directament de Madrid, per exemple. Doncs penso que els catalans encara prefereixen que això es gestioni des d'una legitimitat sortida del Parlament de Catalunya. Dit això, evidentment, els que ens toca gestionar-ho voldríem tenir l'esperança de que els catalans saben que els marges que tenim són molt estrets, que potser val la pena que ho fem nosaltres, a no que ho faci directament un virrei. Potser sí, penso que els catalans encara prefereixen això.
Em puc equivocar.
Però em puc equivocar i m'agradaria tindre una sensibilitat suficient per detectar el moment en què aquest deixa de ser el cas, perquè llavors, efectivament, no valdria la pena.
I tancament
però
de caixes?
Jo crec que en aquests moments, el que se'ns demana és que gestionem el que es pot gestionar i que mantinguem en paral·lel el procés polític.
I tancament de caixes?
Què vol dir tancament de caixes?
Deixar de pagar.
Sí, m'ho explica.
Quan no podem deixar de pagar.
Què vol dir deixar de pagar? No li pregunto, ja m'expliqui-m'ho. Què vol dir deixar de pagar?
Doncs miri...
Deixar de pagar aquí i amb quins diners?
Arriba un moment en què si no podem respirar, si hem de fer retallades, arriba un moment que potser hem de plantejar-nos si podem pagar o no podem pagar. I, bàsicament a l'Estat, clar.
No m'estranya que bufi el conseller.
Sí, però aquesta és una pregunta...
Bufa i rebufa.
Això és dir, tot en l'aire fotem la Generalitat a parar.
Escolta'm, ja aquest país ja ho va fer una vegada.
Una cosa és que agradés algú i l'altra és que el conseller no rebufi.
Sí, respongui el conseller, sisplau.
Suposo que es refereix a donar aquest consell o aquesta idea en els... en els catalans, les empreses i les i els ciutadans, no?
Sí,
suposo que es refereix a això, bé, això representaria per part de la Generalitat prendre aquesta posició, una acció unilateral, diguem-ne, de situar-se al marge del quadre legal vigent. Jo no sé si mai s'arribarà a aquest punt. No hi som, no hi som, i no hi som clara, i no hi som clarament, eh? En aquestes coses s'ha d'estar molt segur del que es fa, i sempre cal valorar el que hi ha a l'altra banda i preguntar-se i després què.
Paco Marguenda, breument, si us plau.
Sí, no, home, gràcies per allò de breument, no? És a dir, és molt interessant,
sí,
el,
seu, tots, eh?
el seu relat, no? Però clar, jo li pregunto, el Rajoy quan parles amb ell diu, escolta, jo tinc un pressupost que és una mica més gran que un ajuntament, no? És a dir, estic sense pressupost, no? Estic en un estat on han baixat els ingressos més de 40.000 milions, no? A lo millor, en lloc de pensar que això és una antipatia d'una cosa, d'un ens que vostè parla, que diu a l'Estat, no? Quan resulta que el Rajoy està aplicant al seu govern les mismes mesures a totes les comunitats autònomes, no n'hi ha ni de primera ni de segona. Potser no és que estem en un escenari absolutament d'ofec econòmic i no n'hi ha altra solució, o sí, vostè que és un prestigiós economista, sí que el Rajoy té una altra solució en aquest moment de crisi, no parlo dintre de 10 anys o fa 10 anys, és a dir, que en el moment avui, l'any 2013.
A veure, jo diria dues coses. Sembla clar que els ajustos que s'estan fent són asimètrics, diguem-ne, en contra de les autonomies, i recolzen molt amb les autonomies. Miri les proporcions de l'ajust del 2012 i veurà que em sembla que és el 72% de l'ajust global recau sobre les autonomies, és a dir, recau sobre la sanitat, l'ensenyament, la justícia, etc. L'Estat és molt gran i té capacitat d'ajust en totes, i poso l'èmfasi, en totes les responsabilitats de l'Estat. Nosaltres estem malauradament rebaixant sous de treballadors públics i no veig que de moment l'Estat pretengui fer el mateix, primera i segona.
No, jo sóc funcionari i m'han rebaixat el sou, eh?
Si el senyor Rajoy té alguna oferta que fer, que la faci. Jo ja em començo a estar una mica cansat de... d'això de que si hem de dialogar o no hem de dialogar, aquí toca aquí, si hi ha alguna idea envers les autonomies o envers Catalunya, escoltem-la en concret i dels llavis que cal escoltar-los. Lo de més és anar fent... en fi, deixem-ho aquí. Va.
No, jo la meva estupefacció és considerable en el moment en el que està passant el tema de Xipre, de preguntar-nos si la Generalitat ha d'implosionar i ensorrar-se tot perquè quan pitjor millor per no sé quina idea posterior. Jo crec que qui es presenta a les eleccions...
Preguntar-ho és delicte, Xavier.
No.
I saps que aquest és un...
Però si jo no t'he dit que sigui delicte.
No, però és que clar, si hi ha qüestions les preguntes que fem els altres, anirem bé, eh?
M'impressiona, m'inquieta i m'alarma.
Tu saps jo, molt bé que aquest és un tema
home,
que hi ha al carrer.
Però ara jo anava a fer la meva pregunta.
Fes-la, però no fiquis amb els altres.
No em fico amb ningú, dic que m'inquieta. És això és raonable.
T'inquietes per moltes coses.
Sí, home, esclar, naturalment, sí,
sí, m'inquieta. Jo també,
Sembla que sigui un pecat capital el que el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya s'entenguin amb el que sigui. No, mira, que quan més s'entenguin, i no té res a veure amb processos posteriors. Ha dit el conseller, una vegada la llei de consultes aprovada, sigui com sigui, la que sigui, les decisions s'han de prendre amb intel·ligència. És a dir, què entenem per aquesta intel·ligència?
No, intel·ligència, més de una, vull dir, amb un anàlisi, sí. Cuidadors de totes les circumstàncies, de tot.
Es podrà fer una consulta?
I de tots els... com si es podrà fer una consulta?
Legal?
Clar que es podrà fer una consulta legal. Home, jo tinc tota la confiança de que sí.
Sí?
I tant. Espanya és com el Regne Unit, no?
S'ha escavallat més encara el d'això.
És un moment fake.
Conseller, s'ha escavallat una mica més el d'això. No, però la pregunta és, la consulta seran les properes eleccions?
Com? La consulta seran les properes eleccions? No, la consulta, quan hi hagi una consulta, serà una consulta. Unes eleccions tenen una dinàmica diferent.
I ja va deixar clar, després parlem uns instants de Xipre també, però vostè va deixar clar fa uns dies que no hi hauria pressupostos fins que no hi hagués una rebaixa a l'objectiu de dèficit per part del govern d'Espanya. Ha enviat l'esborrany per això, no, el ministre Montoro?
Això dels assumptes ordinaris de la vida, que clou el tractament del fla de tresoreria i tal, nosaltres estem constantment intercanviant papers a Madrid. En aquests moments estem en un règim de pròrroga pressupostària i, evidentment, quan fem els planes d'ajuste econòmic i financiero, que és la mena de papers que constantment estem enviant i intercanviant, doncs allí hi plasmem la situació actual. La situació actual és la del decret de pròrroga. Per tant, això, efectivament, el decret de pròrroga l'hem explicat a Madrid i l'hem configurat, perquè així ens demana que ho fem, com a plan econòmic i financier. Això és tot, això és el decret de pròrroga.
Han rebut algun comentari d'aquest?
Que és consistent, que ho és, perquè les coses les fem curosament, i el decret de pròrroga és un decret de pròrroga, que aquest és el moment vigent, és un decret de pròrroga que es basa amb el 0,7 de dèficit, és un decret de pròrroga que, com que és consistent, doncs els números lliguen. Ara, si he de parlar més d'un judici més general, menys precís, menys d'igualtats comptables, és un decret que és aguantable uns mesos, perfectament aguantable uns mesos.
Quants?
Però uns mesos, fins que aprovem el pressupost. Però que si tinguéssim que anar tot l'any amb el d'aquest de pròrroga, jo crec que això no és no seria tolerable i no seria
seria un drama pel país.
Serà un drama en qualsevol cas,
Serà un drama en qualsevol cas,
és a dir, fem el que fem, serà un drama, però diguem-ne que si és el 0,7 seria una tragèdia, i per tant no serà el 0,7, això ja està ben orientat, està clar que Europa flexibilitzarà l'objectiu espanyol, no trigarà gaire, i també està clar que aquesta vegada la negociació a nivell espanyol portarà a compartir aquest marge extra. No em pregunti amb quines magnituds, perquè tampoc ho sé, i perquè la negociació continua, però està ben enfocada en direcció, o sigui que no anirem fins a final d'any amb un objectiu del 0,7%.
Que és una bona notícia, tot més que res per no traspassar la línia del drama a la tragèdia. Però ara, quan parlava del drama, efectes del drama, això, efectes pràctics, què significarà, conseller?
Perquè no esperem que tinguem el pressupost
perquè fet... Perquè ja ho sé, però quan apareix la paraula drama hi ha molta gent que es posa les mans al cap i que comença a morir-se.
Bé, doncs no puc ser específic, amb això he volgut dir simplement que en el millor dels casos, continuarà el pressupost, continuarà implicant una reducció de la despesa, que inclou repetir les mesures que es van prendre l'any passat, per exemple, pel que fa a la funció pública i a les remuneracions de la funció pública. Això, com vostè sap, ja està parlat, o sigui, això ho hem de repetir per començar en el punt on estàvem l'any passat, però a més d'això caldrà anar més enllà. Vostè em podria preguntar si crec que, pel que fa a la despesa, que amb això haurem arribat al final del camí, i jo crec que sí, que aquest any amb reducció de despesa haurem arribat al final del camí. Ara és prematur començar a parlar de...
Sí, serà un drama. Serà un drama.
2014, però... perquè encara estem en el 2013, però és evident que el dia que aprovem el pressupost del 2013 convindrà començar a pensar en el panorama del 2014.
Què seria millor?
Que hauria de ser un panorama amb el qual no podem reduir la despesa addicionalment i, per tant, on qualsevol ajust hauria de venir per la banda dels ingressos i, per tant, hauria de ser producte de, altra vegada, d'una negociació i acord amb l'Estat.
Breument, sisplau, tots plegats.
Res, jo volia una petita anàlisi, no només al conseller, sinó a l'expert sobre el tema Corralito Xipre o semicorralito.
Ui, és que això em volem parlar després, perdó.
Perdó,
Sí. Alguna pregunta sobre el tema que ens ocupa? No?
Jo estic servida.
No, va, pregunta no, comentari. El drama i o la tragèdia són dues alternatives inquietants. Sí. És un comentari, només.
No, però suposo que vostè no es feia il·lusions, no?
No, però sentir-lo a vostè, si en tenia alguna...
Està molt malament.
És un home molt perceptiu. Segur que no en tenia cap.
Jo entenc de les seves paraules que el 0... Si ens volen aplicar un 0,7% com a objectiu, l'estat del benestar està amenaçat. Per exemple, em sembla que ho va dir vostè mateix, que és pràcticament tot el que es dedica a ensenyament. Oriol Junqueras va dir és
TV3, Mossos,
TV3, TV3, tres hospitals, tres universitats, etc. Va fer una suma d'una altra manera, no?
Jo diria que inclús si fem el millor que podrem fer, l'estat del benestar com el teníem està amenaçat. No vull ser més exagerat del que hagi de ser, però aquest serà el cas i serà conseqüència de moltes coses. La política de l'Estat, certament, però també de la situació econòmica general. És a dir, si aquesta crisi continua, i si continua molt temps, doncs, efectivament, això arrastrarà cap avall el nivell de serveis de l'estat del benestar. I aquesta és, evidentment, una molt bona raó per insistir a Europa i per insistir a tots els que poden ser decisius en aquest respecte que necessitem polítiques més orientades al creixement.
El que hi ha passat del drama a la tragèdia ara sí és a Xipre. Allà sí que estan a la tragèdia. Jo li pregunto l'efecte mimètic o l'efecte contaminant, que és la preocupació que avui té la gent. En fi, escolti'm, només calia que ahir parlés a les taules i tal sobre el tema de l'efecte de que això pugui passar aquí.
No, escolti... no hi ha d'haver-hi cap efecte de contagi. Això no vol dir que no em disgusti haver de clarificar aquest punt, perquè penso que Europa hagués tingut que actuar a Xipre d'una manera que no pogués afectar els principis, un principi bàsic que és el de l'assegurança de dipòsits. L'assegurança de dipòsit és part integral de la Unió Bancària, a la qual hi està compromès Europa. Pensi que els bancs espanyols ja estan semi-intervinguts per Europa, perquè ha hagut un procés de rescat. En cap moment li ha passat pel cap a Europa qüestionar més aviat al contrari l'assegurança de dipòsits.
Per tant, tranquil·litzem la gent catalana, que aquí no passarà això.
La gent pot estar completament, absolutament tranquil·la. La situació de Xipre és una situació extremadament particular. La situació de Xipre és la d'un sistema bancari completament sobredimensionat, amb fallida tècnica i sobredimensionat per la sospita, segurament molt fonamentada, de que ha estat servint amb o sense complicitat diguem-ne pública xipriota, això no ho sé, però ha estat servint com un vehicle de blanqueig de capitals, especialment de Rússia. La sobredimensió del sistema bancari xipriota era a base de dipòsits de fora de Xipre. És obvi que aquest no és el nostre cas, el cas dels bancs operants a Espanya no és una... És a dir, hi ha bancs a Espanya que tenen dipòsits d'estrangers a l'estranger. però no una quantitat massiva de dipòsits d'estrangers aquí. Aquest és un sistema que té altres problemes, però que està dimensionat en el llit sobre el qual no hi ha cap sospita massiva com la que hi ha hagut a Grècia. Dit això, preferiria evidentment que s'arribés a un equilibri i a una solució a Xipre que no costigués en absolut el principi de garantia de dipòsits per als petits estalviadors i en podria fer la il·lusió de que la resolució final d'aquesta crisi pugui ser reforçar el principi en comptes de debilitar-lo. Però aquí no tenim res per què preocupar-nos, perquè el compromís europeu és ferm amb aquest principi i l'ha aplicat a Espanya amb la línia que s'ha d'aplicar.
Però el contagi es pot fer de moltes maneres. Jo avui llegeixo, és que obro premsa, titulars.
En totes maneres, sent alarmista sobre el tema, sí.
No ho seré jo, però jo li dic. Avui, l'IBEX reacciona al nou tsunami europeu amb una caiguda del 2%. La prima de risc es dispara al 370. La Unió Europea té por d'una fuga de depòsits d'Espanya per culpa de la treta de Xipre. L'euro baixa 1,2. Ho dic perquè jo li ben asseguro que sóc l'última que puc dir si això serà o no serà. No en tinc ni idea. Jo pregunto a l'expert. El que dic és que avui els titulars de premsa, no els de la premsa escrita que deuen ser d'ahir, sinó el que està arribant per teletips, és molt alarmant. I li farem una pregunta molt senzilla. Com evito jo que la meva mare, que és una dona gran i que no hi entén d'economia i que té alguna, potser té algun auret poquets al banc, agafi i no digui faré com l'àvia i els poso sota el coixí?
Bueno, escoltant
perquè la seva filla l'aconsellarà que faci
que no
sé les coses que corresponen. Bueno,
li pregunto a vostè.
Però ja li dic, no hi ha cap raó per preocupar-se.
Jo crec que el problema no és la teva mare, el problema és
fuga de capitals.
El capital, els capitals importants que ja van fugint al seu dia. La quantitat de capitals que s'han anat al darrer any és tremendo. No? Vull dir, aquest és un missatge, jo crec, i per això la preocupació de Monti i de Rajoy, m'estranya que l'Holanda estigués, en fi, mirant cap a l'altre costat, però això la preocupació mentre es negociava aquesta mesura, perquè aquesta és una mesura absolutament discriminativa, que els bancs hagin fet les coses malament perquè ho han de pagar un senyor que simplement té els estalvis, que simplement té confiança en el banc.
També és un missatge cap als inversors estrangers de que la Unió Europea manté la seva voluntat de la zona euro i que qui no compleixi és intervingut, no? I això està mostrant també de que la gent de Xina, Estats Units, etc., que compren en deute, pues estan tornant amb dificultats, però tornen, no?
Però ficar la mà a dipòsits de menys de 100.000 euros és robar a classe mitjana i baixa, eh?
Sí, sí,
això no però són els grans especuladors, és la gent.
Conseller.
Com he dit, hagués estat millor i confio que encara es pugui rectificar no haver tocat els dipòsits de menys de 100.000 euros, perquè aquest és un dogma sobre el que s'ha construït la idea de la Unió Bancària. Dit això, repeteixo, és una situació absolutament diferent, absolutament particular, i faig constar que la Unió Europea, que ja s'ha intervingut al sistema financer espanyol, mai ha contemplat una mesura com aquesta aquí. Més aviat recordeu que precisament el que la Unió Europea va incidir és sobre el tema de les preferents, i ho va fer-ho amb una duresa excessiva cap a les preferents, però alhora posant molt èmfasis que el problema de les preferents era que no eren dipòsits, la qual implica que la visió de la Unió Europea de que els dipòsits sí que són absolutament segurs. Dit això, convindria que es rectifiqués a Xipre.
Molt bé, conseller, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat, però sempre acabo o començo amb la mateixa pregunta amb el conseller Mascolell, que és una visió. Jo sé que els economistes no són visionaris, però sí que a vegades dic, escolti'm, sempre fèiem aquella gràfica de la crisi, si s'ha tocat fons, si fa efecte L, si fa efecte B baixa, si farà efecte doble B. En quin punt estem ara, conseller?
visionaris poden ser, o el que no són són profetes.
Exacte.
A quin punt som? Home, aquest 2013 hauria de ser el punt final, si el punt de que ja no baixem més enllà del 2013. Si després continuem plans durant un període o rebotem de seguida, no, jo no li puc dir com una predicció. És evident que prefereixo que rebotem, que rebotem de seguida, però hem d'estar preparats per la possibilitat de que estiguem estancats durant un període.
De primer, la primera notícia seria que s'acabés ja no el final de la crisi, però com a mínim el final de la davallada. Conseller Mascolell, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.